i que va sortir el metge enfurismat perquè en aquestes condicions no podien viure ni els nens ni els adults. Aviam, no m'estranya que li posin un carrer. Quin alcalde, eh?
Home, clar, es mereix un carrer o una avinguda, una plaça. També va fer moltes...
Tinc missatges d'Oriol Jové, que és lleidatà estupendo de la redacció d'Esports, que diu... Home, Sant Genís va ser president del Lleida quan l'equip va estar a primera divisió la temporada 50-51 i era soci del Barça.
Ah! Ja, gran!
Brillant, brillant.
Bé, si parlem dels presidents del Lleida,
no cal,
perquè hi han hagut alguns, i fins i tot últimament, que Déu-n'hi-do. S'inaugura el Monumento a los Caídos. També va organitzar una missa per celebrar el alzamiento. Sí que feia coses per la ciutat, aquest home, sí. També, al final del seu mandat, va organitzar uns actes de celebració commemorant l'alliberament de la ciutat. No cal dir l'alliberament d'aquí. No es poden queixar els ilerdencs. Aquest alcalde feia moltes coses per la ciutat.
Aquest melòdic himne és
actualment el meu grup favorit.
Sí, eh?
Aquest, els Booze and Glory.
Ah, sí?
Em semblen meravellosos. M'ha tornat la fe en la música, aquest grup.
Sí, sí, és Beure i Glòria, aquest és el títol.
Bueno, són fans del West Ham.
Però, ultres del West Ham. Qui són?
Són un... No, clar, però és un grup que el cantant és polonès. El baix és de Cartagena.
Però és d'ara, això, eh?
Sí, això és d'ara. Són de l'Eastern de Londres. Són ultras del West Ham, sí. I són boníssims.
Ah, mira, ja els escoltarem. Bueno. Malcom fa cara de bueno. Si a tu t'ho semblen...
Són boníssims.
És que el Malcom està per altres coses.
La,
està per,
bueno, la música... La cançó l'he posat allà.
Ah, l'has posat tu. No, però vull dir, està per el rap, sí, està per la NBA...
M'ha sorprès que per un dia posés un grup que m'agrada.
Bueno, l'he posat perquè la cançó va de Skinheads, sí. I això té a veure...
Aquests són els d'esquerres, eh?
Això té a veure en la impecable gestió del gairebé veig a Lleida. I té a veure també amb els moviments d'extrema dreta. En el seu mandat com a alcalde, i en la seva època de la Diputació, els grups més violents, però violents de veritat, tenien impunitat. Pallisses als militants, opositors, van cremar la llibreria L'Àncora, que era un militant del PSUC, un assalt a pistola a una botiga de discos on el seu autor, un conegut ultra de la ciutat, i casualment treballador de l'Ajuntament, va estar només una horeta detingut.
Però quina hora, ho va passar fatal en aquella hora.
Sí, sí, no saquen la pistola, que te lo tengo dicho, que te lo tengo dicho.
En aquella hora el xaval ho va passar fatal, eh?
Lleida era casa, era un lloc segur pels violents ultras. Com vols que no li posin un carrer a Casimeig?
Però hi ha qui pot pensar que al final, com va passar amb molts d'aquests franquistes, gairebé veig que Casemiro Sant Genís va rectificar al final de la seva vida i va dir, no, marchemos todos juntos, jo he sigut demòcrata tota la vida. No.
De fet, no. Coherent.
De fet, ahir es va apuntar al partit, o al, sí, a la Concòrdia Catalana de Juan Antonio Samaranch, que per exemple Samaranch sí que va rectificar.
I
ja segueixo dient, un dia farem Samaranch. No us poseu amb...
Sí, ja veig el Twitter.
Però
sí.
Fa una mà, sí, ja està. Sí, per què no parlem de Samaranch? Ja parlarem de Samaranch. Ja, però no. El llibre de Josep Varela i Serra, Converses amb sis alcaldes de Lleida...
De què va el llibre?
De Converses amb sis alcaldes de Lleida. De Pagès Editors, 1993. Sant Genís explica. Explica, atenció. Jo he estat franquista i ho soc.
Ah, bueno.
Perquè a mi...
Això, perdona, és de l'any?
93.
93.
Sí, és increïble. Després de Covid. Quan aquí... lligava amb els gossos amb llonganisses. Diu,
va, i va, i l'entrevista li diu, jo soc franquista.
No, jo he estat franquista
i ho soc
perquè a mi Franco em va tornar els principis que jo havia viscut a casa.
És.
Religiosos i d'ordre. Em va donar uns anys de pau.
Pau.
De pau, eh? Que em va... En les quals em vaig poder dedicar a casa meva, a la meva mare, a la meva dona quan em vaig casar. I em va fer possible ser alcalde de Lleida.
Ah.
Un honor que no m'havia passat pel cap.
No, però jo ho trobo normal, això.
Clar.
No has de ser fan de Franco, si em permet, això.
Espera, l'ha acabat encara, la declaració, que encara hi ha més. Diu, de vegades, per motius familiars, per la del seu pare i el carlisme i tal, se'm cataloga de tradicionalista.
No.
Però no! Jo sóc franquista!
No m'insultis.
I per què sóc franquista? Perquè vaig fer la guerra amb ell i per tot el que he dit anteriorment. Doncs no, no està gaire penedit, el diu. Hòstia, no.
impressionant.
És allò, don't call me traditionalist, call me franquist.
Sí, sí, sí. Per cert, una cosa, que ens estan demanant alguns oients que repeteixis el nom del grup perquè no queda clar.
Bus and Glory. Bus, alcohol i glòria.
Ah, bus de...
Sí. Veure, sí. Bus and Glory.
Bus and Glory, vale.
És cert que no és l'únic. Altres alcaldes franquistes de Lleida van tenir carrer fins fa poc, ja el Santi que han tret 4.
Sí.
Però molts diuen això de... Molts familiars deien, no, és que ser alcalde durant el franquisme no significava ser franquista. Mm. Home, una mica sí, no? No, és que jo el franquisme sí, pues treballava un diari, bueno, sí, però ser alcalde, o sigui, un honor polític...
I aquest ha quedat clar que molt aparellit no està.
No.
A l'any 93, que ens va meravellós.
Però, com deia Sobirana, no cal jutjar-los només per la seva ideologia, com a Ramon Areny, que no només va tenir camps de concentració i va deportar gent a Angulema, que va acabar als pitjors camps nazis, també va ser un corrupte.
Ah.
O sigui, ja també hi ha
més. Separem l'obra.
Clar.
De
i tot això ho va fer amb només 2 anys d'alcalde, eh? Que menys que un carrer.
Home, que menys que un carrer. Per cert, passa una cosa molt, molt interessant, que és que ens acaba d'escriure un senyor que viu al carrer Alcalde Sant Genís de Lleida. Diu, bueno, ara ja l'han canviat. Mm. Diu, és un carrer molt petit que té 5 números... i el carrer ara es diu Neus Català.
Ah, Neus Català, perdona,
Neus Català.
Sí, m'he equivocat.
Que, bueno, de fet, van ser aquests 4 que dèieu, alcalde Muntanya, alcalde Sant Genís, Carmelo, Fenech i Nadal Gaia, i els van canviar per Virginia Woolf, Neus Català, Dolors Sistac i Helena Pàmies. Doncs bé, aquest oient que ens escolta des d'aquest carrer, pot molt petitó, jo em pensava que seria una gran benvinguda.
Pense, no,
Siurana tampoc no
Antonio
va regalar
allà. Antonio
va dir de gran, però... No, no, una miqueta, una cosa petita, diu, són 5 números. Home, per favor, un carrer una miqueta...
No li haguessin deixat.
Bon, fins i tot em sembla insultant. Si estàs reivindicant una figura que ha fet grans coses, dona-li alguna cosa. Exacte, que menys que els capçalissis. Les 11 i 6 minuts, doncs fins aquí. Santi Jiménez, Blai Morell... Ai, Blai Morell.
Blai Morell. S'assemblen cada cop més.
Malcom
Montero. Què t'ha fet pensar que Blai Morell?
No, perquè he llegit aquí un paper que deia Blai Morell i he llegit el...
Ja,
és igual.
Molt bé.
No he de llegir mai... Senyors, tothom que es vulgui dedicar al món de la ràdio, mai llegiu els guions.
Bon cap de setmana, Jordi Basté.
I Malcom Montero. Adéu-siau.
El jour du 14 juillet.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
11 i 7. Hora d'actualitzar la informació d'aquest dissabte. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Els trens de la línia R2 Sud tornen a circular amb normalitat, malgrat certa desconfiança dels usuaris.
Sí, després de 19 dies, Adif ja ha reparat el sistema de senyals que es va incendiar la nit de l'1 de maig a l'estació de Gavà, i durant les primeres 4 hores del matí els trens han circulat amb la freqüència d'abans de l'avaria. Ho fan tant els trens de Rodalies com també els regionals. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, reconeix que la reparació ha estat una tasca complicada, però treu pit de la rapidesa amb què s'ha pogut restablir el servei.
La incidència que va afectar el quadre de senyals de Gavà ja està solucionada, ha dit ja l'ha pogut reparar. 20.000 metres pràcticament de calvejat que s'havia de substituir. Vull dir, és una tasca molt complexa. Va passar una cosa similar a la Mollet, Sant Fos, fa uns anys, i es va trigar 3-4 mesos. Llavors, que en 3 setmanes estigui reparada, és una fita que han aconseguit els tècnics.
Tot i això, els usuaris que aquest matí han anat a l'estació de Gavà són escèptics, desconfien que l'avaria hagi quedat definitivament resolta. Allà hi és en Pau Garcia.
El matí ha transcorregut amb normalitat a l'estació de Gavà. Els trens han passat puntuals aproximadament cada 10 minuts durant les hores punta sense cap incidència. Tot i això, alguns passatgers expliquen a RAC1 que estan molestos amb els problemes constants a Rodalies i que caldrà veure si el dilluns el servei segueix funcionant correctament tal com ha promès Renfe.
Espero que vagi millor, la veritat que sí. Però crec que anirà... Encara anirà mal.
Jo no en tinc fe, jo tinc fe, no Renfe. O sigui, no, res.
O sea, mete que coges de las 8:15, 8:20, y a la menos cuarto yo debería estar aquí. Pero es que, no, casi va llegando, voy llegando casi a la casa a las 10:15.
Entre setmana està previst que circulin 7 trens a les hores punta per la R2.
Un retorn a la normalitat en aquesta línia que contrasta amb els problemes d'ahir a la nit al sud del país. Hi va haver un tall per una avaria a la catenària que va afectar 5 línies. Renfe diu que, tot i les dificultats, van garantir que tothom pogués tornar a casa i van informar a tots els afectats. Ara bé, alguns dels usuaris s'han queixat que van estar hores esperant. És el cas del Marc Corne, que va estar a l'estació de Tarragona hores i hores, i va arribar a Barcelona a les 4 de la matinada. En una entrevista al Via Lliure denuncia que l'usuari del tren està perdent els seus drets.
Un dels grans drames que tenim els usuaris de Rodalies és que com que el servei és gratuït, no, amb els abonaments aquests, no tenim cap tipus de força. O sigui, sembla això de... Una miqueta la sensació que tenim és, mira, no et queixis que és gratis, saps?
Recordem que l'avaria va deixar atrapades durant gairebé 3 hores una 60 de persones en un comboi que va quedar-se aturat a Torredembarra. I Volodymyr Zelensky ja és a Hiroshima, al Japó, per sumar-se a la cimera del G7. El president ucraïnès participarà a les discussions amb els líders de les principals potències mundials per reforçar les relacions en matèria de seguretat i cooperació. A més, també té previstes reunions bilaterals amb el president dels Estats Units, Joe Biden, que en les últimes hores ha donat llum verda a enviar avions de combat F-16 a Ucraïna. I és que precisament la guerra és el tema central d'aquesta trobada. Després que ahir els països del G7 acordessin un nou paquet de sancions contra Rússia, avui anem més un comunicat conjunt per demanar a la Xina que pressioni al Kremlin perquè abandoni les armes d'una vegada per totes. I els bombers d'Extremadura continuen treballant contra rellotge per aturar l'avanç de les flames de l'incendi de les Urdes, que ja ha calcinat prop de 9.000 hectàrees. Els treballs es concentren ara a la zona del nord-est, a Obihuela. El foc ha obligat a desallotjar unes 700 persones i les flames són en un dels boscos més frondosos d'Extremadura. Des de dimecres, que hi treballen ja més de 500.000 d'agents dels bombers i també bombers voluntaris. I ara els esports, amb en Quim Salvador.
El Barça de bàsquet s'estavella una vegada més contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga i queda fora de la final. La derrota de 12, 66 a 78 contra un rival ple de baixes fa trontollar el futur blaugrana del tècnic Sara Jasikevičius, que acaba contracte a final de temporada, i de Nikola Mirotić, que només va fer 3 punts. El jugador montenegrí, que té signades 2 temporades més fins al juny del 2025, va demanar perdó a l'afició i deixa obert el seu futur en declaracions a RAC1.
No sé què va passar l'any que viene. Yo no soy de esas personas que vive qué va a pasar en medio año, en 12 meses. Yo soy persona creyente que vive día a día. Cada día que me levanto le doy gracias a Dios porque me ha dado otra oportunidad de vivir, de aprovechar esta vida, de estar con mis hijos, hacer un trabajo que me gusta. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar.
El Real Madrid jugarà demà la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. En futbol, el Girona rebrà les 2 al Villarreal a Montilivi en un partit per continuar somiant amb Europa, i el Barça celebrarà el títol de Lliga aquesta nit amb entregada de trofeus i parlaments després del partit contra la Real Societat al Camp Nou. Gavi sancionat i Pedri i Araujo amb molèsties són baixa, i aquest migdia es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo. Sabadell i Mataró jugaran el títol al tercer partit del play-off final a partir de 1:15 a Can Llong. El Barceloneta va revalidar ahir el títol masculí.
I pel que fa temps, després d'un matí tranquil, a partir del migdia tornaran els ruixats al centre i al nord del país. Els més importants descarregaran entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès i Osona, però de manera més irregular podran afectar qualsevol punt del país. Localment seran forts i aniran acompanyats de tempesta. A banda, a partir del vespre arribaran pluges més minces, però també més continuades a les comarques de Girona. Tot plegat amb un ambient fresc i una cota de neu al voltant dels 2.000 metres.
Clàssican, el festival clàssic de la temporada, arriba a Andorra del 2 al 11 de juny. Amb 8 espectacles de renom internacional en indrets emblemàtics, aquesta primera edició reunirà figures destacades de la música clàssica, la dansa i les arts escèniques. Sota la direcció artística de Joan Anton Reci, el reconegut director escènic del món de l'òpera, l'objectiu del festival és establir Andorra com un referent cultural internacional. Destaquen l'Stabat Mater, de Pergolesi, l'espectacle Viure-Morir, protagonitzat per Ariadna Gil, i la projecció de Jurassic Park amb música en directe de John Williams. També podrem gaudir de talents com Valentín Ditiuk i Anita Rajbelishvili. En l'àmbit de la dansa, gaudirem de l'espectacle Opening, de Joan Bourgeois, i la presentació del treball Macomb, de la Vertigo Dance Company, que tracta sobre les arrels i la terra. El festival tancarà amb les Juliet Letters, interpretades per Ulysses Quartet i la veu de Benny Benach III, destacat cantant i trompetista de jazz nord-americà. A més, el Clàssican donarà visibilitat als talents locals amb actuacions de la pianista Míriam Manovens i la jove companyia nacional de dansa d'Andorra, Jo Dansa. Les entrades ja estan disponibles amb preus que varien entre 30 i 80 euros, i també hi haurà actuacions gratuïtes pel públic. El sector turístic ofereix preus especials en paquets d'allotjament i actuació. Amb escenaris únics com els Jardins de Ràdio Andorra, la plaça del Consell General i el Parc Central, el Clàssican promet ser una experiència cultural inoblidable a Andorra. Més informació a clàssican.com.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si ets net.
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
Arriben els 4 dies més bojos de Conforama amb la liquidació de milers de productes i a més un 10% de descompte amb transport gratis en una gran selecció. Només fins el 23 de maig, Conforama.
Ara, al Bazar de Lidl, fregidora Salter d'aire calent per 49,99. Estalvia't 5 euros addicionals amb l'app Lidl Plus. A més, pack de 22 nuggets de pollastre per 2,89. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
A RAC 1.
Et dic una cosa, Bundó. Jo no faig més el bon dia.
Ara has de fer el bon dia.
Oh!
Via lliure.
Però què m'estàs contando?
Amb Xavi Bundó.
El Blai acaba d'escopir mitja ampolla d'aigua perquè no s'esperava el comentari. Oh. Però és que tampoc no aniria per tant, no? 11 i 18 minuts. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Quina de final de conferència, això, eh?
Ara la tornada de Noé. Noé ha tornat.
Això, perdona una cosa. Això va ser... Va fer el mateix Nicola Mirotic abans de la final ahir i es va quedar sense aire ja.
Sí,
ja
sense
per
res.
Tota la resta de la...
Sense aire i sense...
Jo no soc Nicola Mirotic. Sobretot en la part, com vaig al caixer, no gasto el paper ni l'extracte.
Gran partit de Nicola Mirotic.
Sí, partides. Sí, sí. Ja sé que veixos molt bé, també.
Tot, tot
fantàstic,
molt bé.
Tot.
Ara farem comentari d'esports, ara, aquí, no?
Sí.
Bueno, escolteu, hi ha moltes estrenes,
moltes.
Algunes d'elles molt importants.
Molt importants.
Tot acabarà, o sigui, totes les, al final de les frases...
L'única cosa que és molt també de col·laborador.
Senyor que està, sí, sí, està fent-se gran, eh?
Està, exactament.
Sí, sí, de veritat.
I cada, que ja, i cada, i cada no, cop... Que ja no mereix.
Cada cop més insuportable, eh?
No, ja...
No, costa, eh? Costa, eh?
Sí, sí, semblava que no era possible, però sí,
eh? Molt bé, Noé! Quina tornada,
eh?
Molt bé, Noé, molt bé, gràcies. Molt.
Bé, bueno, ara m'has fet pensar, si no l'heu sentit, hi ha un podcast de, José, de la guerra de José María García amb el...
Sí. Estrenen un documental, ho has vist, sí. Que es diu Super García.
Ah, sí?
A Movistar, sí, sí, sí. Plus sobre ell. Aquesta vegada no surt algú dient atención, sinó que és el propi, és el propi José María García el que diu atención.
Però us vull recomanar, és, ja fa temps que això està aquí, que es diu Saludos Cordiales.
Sí.
És un podcast fantàstic de 4 o 5 episodis de la guerra de García contra de la Morena.
Ostres,
meravellós, els documents són... O sigui, hi ha l'últim episodi parla, o sigui, la guerra era tan cruenta que García va agafar l'acte d'un partit de la Lliga de Mitjans en què havia jugat la SER per llegir que aquest havia insultat l'àrbitre, no sé què, ara entenc.
És que jo recordo que...
Con no sé què, l'ama insultó a l'àrbitre, sí. Le dijo, hijo de puta,
Pablo,
no sé què.
Llegint un acte d'un partit
de costellada. Només per dir que... Bueno,
jo recordo que en aquella època escoltaves un i quan insultava l'altre, després posaves l'altre per veure quina era la rèplica la mateixa nit. Era com un zapping de ràdios absolutament increïble.
No, repasseu perquè és meravellós. Bueno, abans de repassar les estrenes, deixeu-me dir que aquests dies hi ha el Festival de Canes i comencen a passar una pila de gent i ahir la gran estrella va ser aquest senyor. Que he vist que la Maria, que ja va veure la Maria Cusó, que la tenim enviada a Canes, ja va veure la peli i... La gent diu que bastant bé.
Bastant bé.
Jo he llegit... A veure... Rotten Tomatoes, que és aquesta pàgina on bàsicament s'agrupen totes les crítiques d'una pel·lícula.
Però són les crítiques generals, no les dels
les
professionals.
Les crítics. Hi ha una part en què la gent opina i hi ha una part exclusivament dels crítics.
Vale, a veure.
Crítics estava al 44%.
Tibiesa.
Sí, tibiesa.
I he llegit a una importantíssima web de la que no recordo el nom... que deia Harrison Ford i The Dial of... No sé com l'han titulat a Espanya al final.
El Dial del Destí.
El Dial del Destí és oficialment la peor pel·lícula de la saga.
No!
I jo he pensat...
No, a veure,
he entrat, he fet el... Sí, he caigut. I el tio ni l'havia vist.
Saps? Cap a casa.
I a més, dedueixo que no ha vist la quarta. És virtualment impossible. Si encara que sortís això i la pel·lícula fos en blanc 2 hores i mitja, seria impossible que fos pitjor que La Calavera de Cristal. Una autèntica...
Jo no l'he volgut ni veure perquè ja amb el que vau dir vosaltres al seu dia...
Terrible.
Doncs que sàpigues que a partir de finals de mes de maig podràs veure la Disney Plus.
No la vull veure. Jo vull saltar de la 3 a la 5.
Però no està ja Sky Showtime, La Calavera de Cristal?
Sí, però van vendre Disney Plus com que ara tindrem les pel·lícules d'Indiana Jones.
Però ja estan totes a Sky Showtime.
Ja ho sé, però...
A mi em fan gràcia...
Que és la millor cadena del món.
Cadena. A mi em fan gràcia les crítiques, elles crítiques que diuen que Harrison Ford ja no està per fer d'heroi. És un Indiana Jones decadent. Escolti, aquest senyor té 80 anys i em sembla un miracle que aparegui a pantalla fent el que fa.
A mi em sembla un miracle que després de la carrera que ha tingut, els accidents que ha tingut aquest senyor, que es va estavellar amb la seva avioneta, recordem-nos, que pugui caminar, ja em sembla un miracle.
Totalment.
Si és que què vols? Què vols? Que corri com Tom Cruise?
No, i per això la pel·lícula té més protagonistes, perquè no tot recaigui en un senyor de 80 anys, vull dir, però escolta, és que...
A mi ja adelanto que per mi, sense veure-la, serà 4 estrelles i mitja.
Sí.
Sense veure-la,
Quan s'estrena aquí al juny? Finals de juny. Finals de juny la podrem veure.
I tant. Moltes ganes.
Jo bastantes ganes.
Jo tinc moltes ganes.
Veient a Harrison Ford bastant emocionat per Canes, que li van donar la Palma d'Or honorífica i tot això.
Per sorpresa. Per sorpresa.
Sí, no ho sabia.
Això és normal.
Ja no m'ho crec.
No, ja ho sabia ell, no?
És bon actor.
Pancras!
No m'ho esperava pas.
Quan em van demanar...
És impossible.
Exactament la data de naixement per gravar-la.
Si no arriba a ser perquè es vaig fer signar un document que si no m'ho donàveu no venia, no m'ho hagués esperat mai.
Per cert, Harrison Ford, que tu l'has entrevistat i has explicat la seva anècdota, que és meravellosa, al llibre de Mata tus ídolos. Tu l'has entrevistat una vegada o diverses?
Jo l'he entrevistat 2 o 3 vegades.
I què tal com a personatge?
L'última vegada va ser la millor, perquè ell és un tio molt sec.
Ah, sí?
Molt. I a més li molesta, això es diu molt, que se'l recordi per Blade Runner, Indiana Jones i Han Solo.
No, què vol dir? Home,
no. Que se'l recordi per l'Air Force One.
Tranquil·litat.
És que ho sabia.
Tranquil·litat, que Air Force One és molt bona.
A mi m'agrada aquesta pel·li.
Molt bona. No, però ell, a veure, és un tio molt sec.
Sí,
un tio molt sexy. L'última vegada ja estava molt simpàtic i jo crec que ha arribat a un punt a la seva vida en què ell explicava que aquesta fama tan bèstia... Perquè a mi, per exemple, m'agrada molt El Fugitivo, que em sembla un pel·liculot.
Boníssim.
Ell deia que quan va fer El Fugitivo es va haver de preparar per... O sigui, va voler una mica jugar amb això de fer el background del personatge, no? Anar a un hospital i treballar, fer veure que era metge o anar a veure operacions i tal, perquè el seu personatge era metge, d'acord? El mètode, no?
Aviam.
Llavors va anar a un quiròfan a veure una operació i el cirurgià que estava operant es va enterar que era Harrison Ford i li van començar a tremolar les mans i una mica més i mata la senyora que estava operant.
No, no,
i llavors ell deia, jo clar...
Aquesta
era com les conseqüències de la seva fama li impedien fer la seva feina com ell li agradaria.
Imagina't a l'infermer, doctor, està Han Solo veient la seva operació.
Doctor, mira, que hem portat a Han Solo per estar preparant un paper.
En Han Solo!
I tot i això que crec que la fama aquesta de... tant de Han Solo com d'Indiana Jones li arriba amb 30 molts, gairebé 40, no?
Sí. Però és que, o sigui, a més, és brutal.
És un senyor que ja estava establert.
Crec que fa la primera amb 39 anys.
És molt difícil haver fet rols tan icònics com Indiana Jones i tots aquests, i que ha continuat fent cinema i no s'ha quedat encasillat en els papers, que això normalment és el que passa.
Ha aconseguit transcendir-los.
Però, clar, és veritat que si has fet aquests tres papers, que són els més icònics de la història del cinema...
Molt bèsties.
Mira, no, jo no, jo he fet altres coses. Quines? Caprichos del destino.
Home,
que feies de policia...
Jo recordo que va tenir una època que feia bastants bodrius, i no fa molts anys,
Ai, sí.
No,
la
missa
lo que la verdad esconde. Lo que la verdad esconde.
La sombra del diablo.
Això és boníssima, però què m'esteu dient?
Jo diria més properes en el temps.
De Robert Zemeckis, no, jo no parlo d'aquesta.
Infumable.
Després.
Infumable, Broc?
Lo que la verdad esconde, infumable.
No tens ni idea de res.
No és, sí o no?
Ni idea de res.
Jo estic amb el Toni, a mi m'agrada.
Broc, no tens idea de res.
Fora, lo que
la verdad... Que t'agrada l'Academia de Policia 7.
Quin problema hi ha amb aquesta pel·lícula?
Quin problema hi ha?
Amb l'Academia de Policia, no me'ls toquis,
Una cosa, tanquem el tema de Harrison Ford, però sobre això del mal caràcter o bueno, un tipus sec, vaig veure que a la roda de premsa hi havia una periodista, que no sé d'on era, que li deia, estàs bastant bo, encara.
Hòstia,
que vaig pensar.
Li va dir això.
Era una mica el model caiga que en caiga, no?
Sí, no ho sé. Sí. I jo vaig pensar, aquest, ai, i ell va fer com unes quantes cares, una de sorpresa, i després va començar, no, t'ho he de dir, perquè no sé què. I el tio va dir... gràcies per fer públic que
per haver-te adonat.
Per haver-te adonat que Déu m'ha donat aquest cos.
Home,
observar
doncs
i pensar,
va respondre
doncs està malament la sortida perquè podia haver-la enviat a fer punyetes.
Sí,
estàs bastant bastant bon cara.
Em recorda aquell periodista que li va preguntar Robert De Niro a una roda de premsa a Venècia, senyor De Niro, si fos un peix, quin peix?
Un llobarro.
Quantes preguntes a l'entrevista i no saps què preguntes.
El Niro va quedar-se un minut que i va dir, next question.
Meravellós, meravellós.
Però s'ha de dir que Harrison Ford sí que s'ha conservat molt bé, a diferència d'altres com un altre que estava a Canes, com Johnny Depp, que amb quines pintes s'ha presentat al festival.
Bueno, aviam,
Aquest sí que la decadència de Johnny Depp és evident. En canvi, Harrison Ford, ostres, amb 80 anys és un tio que es manté ara, molt bé.
Va, anem per les pel·lícules, tu. Estrenes a sales, la gran estrena que ho patrà aquests dies, que hi ha cartells per tot arreu, i unes cares, i que si... Anava a dir Vin Diesel, però no.
Bueno, és que surten tants.
Tuning, els cotxes.
Hi ha mig Hollywood, allà.
La família.
Fast and Furious 10.
The Great Downtown.
10.
If you never would have gotten behind that
wheel,
I'd never be the man I am today. And now, I am the man.
Quines veus, Quines veus més.
Profundes.
Sí, no, de penya que ho està passant malament, no?
De penya que té...
Intensitat a la veu.
De penya que té una tempesta interior.
Sí. Ara mateix hi ha un temporal.
De penya que té una vida interior fortíssima.
Un temporal.
Jo, com que ja estic perdudíssim amb la Nissaga, perquè 10 pel·lícules és impossible saber...
Bàsicament,
hem de saber que hi ha cotxes ràpids, molta adrenalina, gent, explosions i tot això.
340 milions de dòlars s'han gastat en aquesta pel·li. 340
milions. Si has d'estampar cotxes un darrere l'altre.
I els sous que has de pagar, perquè hi ha mig Hollywood aquí.
T'adalantaré una coseta. Recordem que l'última, que tu
no
vas
comencis,
dir, no pot ser. Va haver una persecució a l'espai.
Sí. Amb cotxes.
Què m'estic perdent, Toni?
Amb cotxes. Un tio amb un cotxe, que li hem posat com un oxigen, perseguint un satèl·lit.
Perquè era un descapotable.
Gravity. Amb el cotxe, els dos tios vestits d'astronauta, perseguint un satèl·lit. I deies, aquí
alguna cosa no funciona. No?
Aquí no podrem, o sigui, aquí s'acaba i no podrem superar-ho mai. Blai Morell,
endavant. No, i ho superen.
Ah, sí? Quin és el punt clau de la... Què diríeu?
Bigger is better.
A veure, per una persecució a l'espai és difícil bueno, desaparellar.
Hi ha un avió que deixa anar un cotxe a una carretera, però gairebé...
El deixa terra, caure i...
Deixa caure, caure allà el mateix. Hi ha una... Hi ha, cau per un...
Un avió que deu anar 400 km per hora com a mínim, saps?
I que l'impacte de la caiguda no l'afecta
res. Hi ha una persecució per Roma que és amb una bomba per allà, que és una cosa que dius, hòstia, és que...
T'ho diré fàcil. Perquè tothom ens entengui. L'última, posem que l'última, Fast and Furious 9, era una bosseta de Doritos.
Una bosseta de Doritos.
Una bosseta de Doritos, sí, una bosseta de Doritos comparada amb la 10... La 10 és l'Everest
dels Doritos.
Dels Doritos. Sí, 8 quilòmetres en vertical de bosses de Doritos. És una cosa de veritat. És que l'estàs veient i dius... Sí. Estarem d'acord,
no,
estarem d'acord que a mesura que ha anat passant la saga s'ha perdut la... Sí, ja no són
verosímils. No hi ha trama. Què més dona?
No, però vull dir que a la primera o a la segona, les persecucions de cotxes...
Sí, però és que eren això, eren pel·lícules de curses de cotxes i unes pel·lis macarres.
Era una body pel·li d'aquestes de col·legues al principi.
Una body pel·li. Una body pel·li m'agrada.
Una body pel·li. Però clar, el problema és que han anat evolucionant i cada vegada s'han fet més
ara,
grans. Més
tracta,
ara són pel·lícules de James Bond.
El que tracta és de fer-ho cada vegada més gran i que tu diguis, això no pot ser.
No, i cada vegada ficant més actors. Perquè actors o personatges que es presenten que no, ja han desaparegut de la saga perquè estan morts,
tornen,
ressusciten.
I tant, ha aparegut algun que diu,
ja és
impossible
quants,
que aquest personatge estigui viu.
Hi ha Vin Diesel, Jason Statham, John Cena, Michel Rodríguez. Jason Momoa surt també?
Sí, és l'actor.
Sí, és el Vila.
A veure, qui més?
Hi ha la Helen Mirren.
La
Charlize Theron. Charlize Theron.
Charlize Theron, no, surt tothom.
L'Abril
Larson.
Ludacris.
Sí,
és el que surt conduint a l'espai.
Sí.
Que per cert li acaben de donar una estrella de la fama a Hollywood a Ludacris.
Ah, sí?
Està molt malament la cosa.
A mi em va fer molta gràcia perquè vaig veure un parell de crítiques d'usuaris, no?, que deien, és que aquesta pel·li és molt dolenta. Jo, aviam, has anat al cinema a veure
la
desena pel·li de la saga i encara no sabies de què anava això. O sigui,
per si t'has necessitat 10 pel·lis. Tot Rita Moreno.
Surt Rita Moreno.
Surt Rita Moreno, que dius, què fa Rita Moreno? És l'àvia del Toretto.
Vale. Però condueix.
No, ella no condueix.
Jo sé que,
no
sí que estàs a punt de preguntar-ho, si pots veure-la sense haver vist les altres.
Home, ja m'imagino, però és igual tot. És absolutament igual.
No t'imagina't perdut allà. Bueno, però d'on ve?
Tenés.
La gent queixant-se perquè no acaba d'encaixar el perfil del que no sé.
I a més hi ha escena postcrèdits, on apareix una...
No, suportes, jo no la veig perquè no tinc carnet de conduir.
És una d'aquestes coses increïbles. Els quatre pantalleros, cap d'ells té carnet de conduir. És una cosa que no m'havia passat mai.
Per un moment, jo crec que a la pel·lícula ningú té carnet de conduir.
També no cal.
Clar.
No, t'ho dic de veritat. Veus la pel·lícula i dius, aquesta gent no té carnet de conduir.
És possible.
Però tu a quina pel·lícula et vas quedar d'aquestes del...
Jo crec que he vist tres pel·lícules i prou. És que
no saps quin ordre, tampoc.
No, és igual, però és que són pel·lícules que no em diuen res. Al final les acabo veient gairebé com comèdies. Un cotxe fent cabrioles per l'espai.
A veure, aquí parlem del que tu diguis, perquè...
No, vull dir...
No volem supeditar la teva vida a les pel·lícules que s'estrenen.
Si voleu perdre el temps en Fast and Furious a les vostres vides, aneu al cinema a veure-la, però de veritat.
Blai, tu la recomanaries?
Sí. No, jo sí.
Jo també, o sigui, ja saps el que vas a veure.
Depèn de la teva relació amb el menjar brossa, saps què vull dir?
Clar. És això.
Clar, hi ha vegades que a la vida que et ve de gust alguna cosa que et distregui de tot. Aquesta pel·li és tan desmesurada que estàs allà i pensant, tampoc estic tan malament.
11:33, un moment, aneu a la publicitat i la tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Suma't al gas propà de Repsol, una energia eficient per la cuina, l'aigua calenta i la calefacció en plena autonomia visquis on visquis. Fes-te'n client i et regalem 250 euros en la primera factura de gas, en una targeta del Corte Inglés o en saldo Wilder, l'app de Repsol. I a més, si contractes la llum amb nosaltres, t'estalvies fins a 300 euros en els teus repostatges. Contracta ara el gas propà de Repsol al 900-321-900 o a Repsol.es.
La teva marca em captiva. Vull pronunciar el teu nom i t'estalvi. Sigui el nom de família.
Més de 1000 productes top a l'estiu perquè estalvis tant que acabis enamorat. Com el salmó fumat bàsic a 3,99 €.
Caprabo, l'assistent que enamora a l'estiu.
I tu, amb qui te'n vas de vacances?
Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatge amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Coneix la història, cultura i tradició de Benifallet i connecta amb el riu, la natura, l'esport i la seva gastronomia.
Endinsa't en les coves meravelles i passeja amb el llagut.
Benifallet, tots els camins t'hi porten. Més informació a benifallet.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Cada dia ens agraden més les sintonies, eh?
Quins violins, eh?
Ostres! 11 i 36 minuts, estem amb... Què passa?
No, que ens agraden molt les sintonies.
Estem amb els pantallons, va. Sí. Anem amb la segona estrena que voleu destacar. Ja ha quedat clar la posició de Fast and Furious 10. Mm. Quants més n'hi haurà? És l'últim o ja...
No, n'hi haurà... Jo crec que dues més.
Dues més, no, dues més segur.
I dues quatre, més.
Dues cinc. Més que representa que són una, però estrenen en dues parts.
És com allò de Harry Potter, que van dividir l'última història en dues pel·lis, aquí en tres.
En tres.
Però pensa que ja hi ha l'espinó.
És la continuació d'això.
Sí, sí, clar, clar. És que ara és que acaba en un punt que dius... I de veritat que l'acaba aquí?
Sí. I pensa que també hi ha l'espin-off aquest de Hobbs and Shaw,
sí,
que segurament aquí també hi haurà més. O sigui, sí. Això no s'acabarà mai.
Ja, ja.
Et diràs, Bundó, i l'últim que veuràs serà un cotxe volant.
Pel·lícula...
A l'espai.
Pel·lícula que voleu destacar, que arriba doblada al català, per cert, sí, això és notícia, i que té de protagonisme Morgan Freeman. La pel·lícula es diu Una bona persona.
Els aficionats a les maquetes de trens dominen un món on els veïns sempre són amables. Els amants sempre acaben junts.
Allison, en tots els records més macos hi ets tu sempre, t'estimo.
I jo a tu.
I els trens sempre porten els llocs.
Què?
Els trens sempre porten els
llocs. Cada una mica...
Cada una mica que és a Tarradellas.
Què, Blai, què és això?
Això és un tramonàs.
Sí, és un
dramonàs, de la mida d'un Boeing 747. Una noia que està a punt de casar-se, va en cotxe amb els seus cunyats, si no m'equivoco. Va amb un cotxe amb els seus cunyats.
Fast and Furious.
Apareix Vin Diesel volant per l'espai. No, va amb un cotxe, té un accident, i en aquest accident ella sobreviu, però els seus cunyats moren. A partir d'aquí es desencadena un drama que té aquesta noia com a protagonista, la Florence Pugh, que no està gens malament.
No, ella està molt bé.
I com aquesta persona viu el sentiment de culpa d'aquest accident, com s'enganxa als opioides i com estableix una relació molt curiosa amb el seu sogre, que intenta ajudar-la i treure-la d'aquest pou. A partir d'aquí el que tenim és un drama, jo crec que ple a tòpics, si m'ho permeteu, un drama que se li veuen molt les costures, o sigui, que diguem que tira per lo fàcil i que al final t'acaba avorrint, sincerament. Crec que es passa, o sigui, crec que vol ser tan drama que al final es passa de drama, sincerament. Molt poc subtil.
La protagonista és Florence Pugh, mm-hmm, i Morgan Freeman. Entenc que és el seu...
És el seu sogre.
Sogre.
Ja a mi m'ha faltat Morgan Freeman mirant a càmera i dient t'he dit que ploris, perquè està tan forçat tota l'estona perquè sigui absolutament dramàtic.
La música és aquesta, eh? A veure, puja-la.
És la Florence Pugh que canta la pel·lícula.
És que a més, és el típic drama que ja saps quines fases aniran després, no? Que segueix el, diguem, l'esquema clàssic de tot drama, no? Saps perfectament el que passarà en tot moment, fins i tot saps com acabarà. Està ben interpretat, però és un drama que és absolutament previsible i jo crec que s'oblida.
És commovedora. O sigui, vol ser comodadora, però jo crec que ho fa més per inèrcia que no pas per convicció.
Diumenge tarda, potser.
Sí, podria ser un telefilm.
Vorejant el telefilm, sí.
Però
sí,
jo
sí.
Crec que també el problema és que no porta el drama fins les darreres conseqüències, perquè ja que estàs carregant tant
l'estiu... Tu volies més drama.
Clar, més drama.
A mi no em ve de gust tant de drama, però ja que estàs fent això i estàs ficant el tema dels opioides i que realment és un impacte molt bèstia el que passa a la vida d'aquestes dues persones, porta-ho fins les darreres conseqüències. El que no pots fer és, ja tirant cap al final de la peli, fer que les accions dels personatges i el que diuen i el que fan no tinguin cap sentit per forçar la deriva final de la pel·li, que dius, mira...
I fiant-ho tot als dos protagonistes.
La noia cridant al cine, fluixos! Fluixos! Covards!
I ja està molt bé, però...
Sí,
els dos, però al final és una pel·li que la veus i dius, doncs ja està.
Jo trobo que li falta subtilesa, és a dir, sí. Li falta una mica, no sé, de personalitat. És un drama que has vist mil vegades, ja, tot i que estigui ben interpretat.
O sigui, ben interpretat la història correcta, però
no
vosaltres teniu la impressió que ja...
No passa d'aquí.
S'ha passat.
No us ha donat.
Exactament.
Bé, i l'última de les estrenes al cinema, que podeu anar a veure a sales, és pel·lícula de producció catalana, coproduïda, de fet, amb Galícia i Catalunya, rodada en gallec i en català. La pel·lícula es diu Sica.
Una altra comèdia.
Sica!
Sica.
Pel·lícula de Carla Subirana,
sí,
amb la Núria Prims de protagonista.
És la que fa la mare de la Sica, que és una nena doncs, de 14 anys, que acaba de perdre el seu pare, que és pescador, en un naufragi a la Costa de Morte. I llavors ella s'obsessiona, bueno, perquè el cos no ha aparegut, i s'obsessiona que aquell cos l'han de recuperar com sigui.
Sí, perquè a més és important recuperar el cos perquè així la vídua pot cobrar la pensió. És una cosa que la pel·lícula deixa molt clar i jo crec que és un dels elements que desencadena una mica el drama de la pel·lícula.
De fet, l'únic personatge que parla català de la pel·li és el personatge de Núria Prims, que parla en català de la seva filla, en canvi la filla en català jo crec que em sembla...
Però, perdona, llavors, la Núria Prims és catalana, viu a Galícia...
Sí. Sí, sí.
La seva filla és nascuda allà?
Nascuda allà.
Sí.
De fet, és una noia que és l'actriu que l'interpreta, és una noia que no havia fet mai ni cinema, no era actriu, i té 14 anys, bueno, i ho fa bastant
bé.
És molt convincent. A mi m'agrada molt com utilitza la pel·lícula, a part que és una pel·lícula curta, que això s'agraeix molt, que té moments molt poètics, tot i que sigui un drama. M'agrada com utilitza la pel·lícula el paisatge de la Costa de Morte com un element més del drama, no? Fins i tot diria...
Home, és que la Costa de Morte té molta capacitat.
Absolutament. Fins i tot com a banda sonora. És a dir, tota la pel·lícula, gairebé tota, estàs escoltant la remor del mar de fons constantment.
Ja, té un to, diguem-ne...
És un dels llocs on hi ha més naufragis d'Espanya. I crec que la utilització d'aquesta atmosfera del mar, del so del mar, ostres, dona a la pel·lícula un valor afegit molt interessant.
Aviam, jo estic d'acord amb això. Trobo que fa un molt bon ús de la poètica, no?, i de tots aquests paisatges. El que passa és que les accions i la trama, que és el que hauria de fer avançar una mica tot, jo crec que aquí és una mica més coixa. Que al final perds una mica l'interès perquè està com molt enrocada en un punt i com que les coses no terminen d'avançar tan bé com el que estàs veient de forma visual, que és molt maco tot i està com molt ben expressat, però em falta una mica més. Però bueno,
em falta xitxa.
Sí, però tot i així és prou interessant.
Però jo crec que això d'obviar moltes coses també de l'argument, de la història, de no donar molta informació i que a través del silenci i de les imatges et diguin coses, a mi això m'agrada. I m'agrada també, per exemple, que sigui una coming of age, allò que li agrada tant a la Noé, però que aquest viatge iniciàtic, però que va per camins diferents, no són tan tòpics com els coming aquest viatge iniciàtic que estem acostumats a veure en moltes pel·lícules. A mi és una pel·li que m'agrada.
Toni?
3 estrelles. No, a mi m'agrada.
T'agrada, eh?
3 estrelles i mitja, li diries.
Sí.
No, a mi m'agrada. Crec que és una pel·li delicada, ben feta. És veritat que encara li falta una mica, però home, és que estiguem parlant d'un director amb 40 anys d'experiència. Així que a mi em sembla una bona pel·li.
Explicar que és una pel·li en gallec i en català. També s'ha de destacar això.
Molt bé. La pel·lícula es diu Sica. Va, anem a les plataformes, us sembla, també d'estrenes.
Plataformes.
Hi ha una que... Ostres, plataformes. N'hi ha una que em va cridar molt l'atenció perquè no tenia present, i el Blai m'ho diu a la reunió, però hi ha la pel·lícula aquesta de La Redició.
És que jo dues setmanes em vaig enterar que existia aquesta pel·li, ni sabia que existia.
Però és un remake. D'aquella pel·lícula dels 90 que es deia...
Aquella obra mestra dels 90.
Los blancos no la saben meter.
Hitler, yoga, struggles in the gym now. Oh!
I just noticed you're not getting enough legs on a new shot. Are you dehydrated? $100
you can't make more shots. A més, és curiós, perquè si tu entres a Disney Plus no la trobaràs com Los Blancos no la saben meter, sinó que li han posat el títol original, sí, tal qual.
Sí, ja està,
ja està.
Sí, 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 sí.
Que vol dir els blancs no saben saltar.
Saltar. Mm-hmm. Aquí van fer, doncs, una... Bueno, quan la van
estrenar al seu moment... A l'original tenies Woody Harrelson i Wesley Snipes.
Clar. Sí.
Clar,
i aquí tens dos...
I en Chumfen Flonten.
No, bueno...
Dos ganàpies...
Hem de dir que, a veure, un dels protagonistes, el blanc, és el Jack Harlow, que segurament ara mateix és el rapper més conegut després d'Eminem. Vull dir que és un tio que és conegut en el show business. El que passa que com a actor no funciona, és terrible. És terrible. Bàsicament és aquesta història d'un noi blanc i un noi negre que es dediquen a jugar a playgrounds a bàsquet per diners. Són uns buscavides, uns vividors, i intenten guanyar-se els diners així.
És una cosa que als Estats Units és molt habitual.
Sí, és bastant habitual.
A cada cantonada, pràcticament, tens un playground que dius, no? Una pista d'aquestes.
És com una versió actualitzada, jo crec que molt més blanca que la pel·li dels 90, molt menys transgressora que la pel·li dels 90, i, ostres, és tan...
I no fot ni punyetera gràcia.
No fa gràcia, és tan tòpica i avorrida que fa que la pel·li dels 90 sembli una obra mestra, ho dic de veritat.
Sí, sí. Però tu no m'agrada la pel·li dels 90?
Sí, m'agrada, però tampoc és... Sí, no és que sigui una gran pel·li.
No, però jo recordo una gala dels Òscar que li van fer referència.
Sí, no fa gaire, un parell d'anys o una cosa així.
Un cert reconeixement de l'Acadèmia de los Blancos no saben meter.
Si pensés en una pel·li per fer un remake... No,
aquesta no seria
sortiria en el número 150.000, sí, sí, sí. Saps què vull dir? Perquè total. En el seu moment va tenir molt d'èxit, però perquè tractava, hi havia sobre les tensions racials, el bàsquet, etc, i a més amb dos actors que en aquell moment
ho estaven petant,
però aquí amb dos desconeguts, desconeguts, sí, 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 pel gran públic, amb un guió que no té ni punyetera gràcia, ostres, és que és insuportable.
I a més,
quan portes 35 minuts et pots clavar una cullereta de cafè a l'ull.
És un remake marca blanca total.
Sí, marca blanca, i diria que és un remake blanc de la pel·lícula original, perquè la pel·lícula dels 90 era molt més ofensiva que aquesta.
Sí, i per això
ha passat molt de temps.
És a veure la primera un altre cop, que els protagonistes tenen molt més carisma.
Clar, és que tenen carisma, és que aquí està la...
Està clar.
I a més a més, és l'última pel·lícula, en Lance Reddick, que era aquest senyor que sortia...
Pobre,
sí,
pobre, que aquesta sigui l'última, eh?
Era un dels protagonistes de Fringe, era el jefe... I de John Wick, que era el gerent de l'hotel
de
John Wick. I de The Wire, també, que sortia, per exemple, i va morir fa unes setmanes o un parell de mesos. I aquesta és la seva última pel·lícula. De fet, al final de tot, li dediquen la pel·li.
Segur que estàs garrapant el taüt.
Sí, no, s'està donant voltes com una serpa allà dins.
Aquesta no recomanació la trobareu a Disney Plus. No com a Los Blancos no la saben meter, perquè l'han posat amb la versió...
La trobaràs l'original, també.
Ah, també.
Sí,
també
hi és. Poseu
l'original. L'original, el Woody Harrelson i el Wesley Snipes, i ja està. Va, dos documentals, ràpidament, que s'han estrenat també en les plataformes i que tenen de protes actors parlant de les seves malalties. Una, clar, és un mite dels anys 80, no? Regreso al futuro. La vida de Michael J. Fox, Apple TV.
The story of me, take two.
The story of me, take two.
Tu l'estil, que per mi és molt més... Que és un joc de paraules, no? Quiet, o encara segueixo aquí.
Que bo.
Totalment. Està molt bé el títol original.
En espanyol, La vida de Michael J. Fox. Hi ha hagut aquí un treball de brainstorming.
Com podem anomenar això?
Molt important.
Com ho titulamos això?
Sí, però
hi ha hagut... Estil com a persona quieta i alhora...
Aquí hi ha una persona mandrosa, una persona amb molta mandra.
No, o potser vols vendre senzillament el nom. Ja està.
Ja, però posa Michael J. Fox dos punts, no? Sigo aquí, em dóna igual, alguna cosa una mica més treballada.
Ja, pot ser. Sí, sí.
Bueno, és la història de... Tots sabem que Michael J. Fox té Parkinson's, una fase bastant avançada. És la història...
Des de fa 30 anys.
Des de fa 30 anys. És la història de com aquest actor va conviure amb aquesta malaltia durant molts anys sense que ningú sabés, i fent pel·lícules, fent sèries, i actuant amb aquesta malaltia. El que m'agrada d'aquest documental és que fuig del drama i tracta l'assumpte, jo diria, no sé si amb sentit de l'humor, però amb un to que s'agraeix en un documental d'aquest tipus.
És un to lluminós, exactament.
Sí, exactament.
Tot i no evita parlar de coses crues, d'addiccions, de moments molt baixos de la seva vida o del seu caràcter, no té cap problema en abordar tot això i ho fa amb molt d'optimisme. I veus que el carisma d'aquest tio segueix intacte.
Home,
amb tot el que porta a sobre.
Hi ha un moment al principi que no és spoiler perquè és el primer minut i mig.
Sí.
Que és...
que es veu ell aixecant-se, no? I surt caminant, no? De casa seva, i clar, el tio té problemes greus de
mobilitat.
Sí. De psicomotrius, no? I el tio surt al carrer i el primer que és fotre's de cap. No.
Davant d'una senyora que no està bé.
Ell mateix ho agafa amb unes conyes, en sèrio. Ell mateix se'n riu de si mateix perquè vol anar molt més ràpid. Sí, té com un instructor, no? I diu, no, jo vull anar més ràpid.
Però pregunto, o sigui, això enteneu, no sé quina és la intrahistòria que hi hagi aquest documental, eh? És ell volent explicar la seva vida?
Sí, absolutament. Sí, eh? És ell despullant-se. És a dir, a més, ell surt gairebé tota l'estona, és el que parla...
I parla, és un plànol tancat d'ell, que se li veu la cara, que se li mou, i un moment que intenta obrir una ampolla d'aigua i no pot.
No pot, sí.
No hi ha ni trampa ni cartons. No hi ha una edició que diguis, no es veu res i tal. Llavors fan una cosa per mi... que vam fer amb l'Òscar, que és molt potent, que és, aquest tio va estar 5 o 6 anys sense dir que tenia aquesta enfermedad. Llavors agafen i et comencen a posar imatges
de
tot el que havia fet en aquella època, on surt ell tremolant, agafant-se la mà, fent cares, però no són coses del rodatge, són coses que es van emetre i que ningú en aquell moment va dir, hòstia, això és...
Ningú va caure.
Això és tan obvi.
Per mi aquest és el gran valor d'aquest documental.
Que aquest senyor ho estava passant fatal i que hi ha moments de posar la cara de dolor, de canviar el pes del cos a una cama o a l'altra, de tocar-se la mà. Hòsties, ho veus allò i dius, tot això ho hem vist en directe
i no ens en oblidem, no ho veiem.
I ell calculant el rodatge, quan s'havia de prendre la següent pastilla per evitar els símptomes més bèsties, que és
ella explica que el rodatge era sobretot a Spin City, que és aquesta sèrie que va tenir molt d'èxit, i que ell va fer una gran part de la sèrie amb aquesta malaltia sense que ningú sabés, i si fixes, hi ha imatges en les que ell té un tic, que és agafar-se la mà que se li anava, que té un rellotge i se'l mirava el rellotge, que això es va adquirir com un tic del personatge, però ho feia per aguantar-se la mà i que la mà no se li disparés. Ella explica que anava al rodatge amb les butxaques plenes de trossos de medicació contra el Parkinson's i anava menjant-se'ls com si fossin caramels. Fins a aquest punt va arribar la seva carrera, no? Que ell va estar molt de temps amagant una malaltia que és gravíssima i fent rodatges d'una sèrie que era d'èxit. Això té molt de valor, molt de mèrit, i té molt de mèrit veure-ho a posteriori amb la perspectiva del temps. Veure com aquest tio patia els rodatges. Perquè veus les imatges i veus un tio patint. Veus un tio que està aguantant-se la cara perquè no se li envaja.
Però a mi el que me'l sorprèn és que en aquell moment ningú se'n va donar, perquè ho veus ara i sembla tan obvi que li estava passant alguna cosa molt fotut. Però és que a més el tio, jo crec que és això que diuen els americans de self-deprecatory, no? Que és ell en rient-se de si mateix, no? Quan li diuen, tu eres una mica gilipolles, no? Quan el jove diu, sí que ets una mica gilipolles, sí, i es riu. Saps què vull dir? O sigui, és un documental que jo crec que ell...
Quan va conèixer la seva dona.
Sí, quan va conèixer la seva dona, que li va dir que feia pudor all, o no sé què.
Us ha seduït a tots, no?
Sí, no, i a més m'encanta la idea que faci servir imatges de pel·lícules i sèries per explicar la seva vida. Com no tens material, fa servir allò, i està tot tan ben muntat i tan ben conjuntat. A mi hi ha coses que em recorden una mica el documental de Val Kilmer, que es va estar filmint. Jo crec que té uns quants punts
a mi em sembla bastant més rodó aquest que el de Val Kilmer, perquè aquest a nivell d'edició i muntatge
és que em recorda
és bestial com integra pel·lícules, sèries i imatges reals amb la seva història personal del documental, i com es confonen, és una cosa
meravellosa, amb el que està explicant en el moment.
El director és el David Guggenheim, que era el senyor que va fer el documental Una verdad incómoda. Sí, que és un tio que ja...
En sèrio, per mi...
Està molt bé.
Molt recomanable. O sigui,
jo no sóc d'aquests que fa les llistes de l'any, encara que tu m'obliguis al final, però crec que estarà a les llistes de lo millor de l'any, sens dubte. A més, és, per ser un documental que parla del que parla, et deixa amb un bon sabor de boca.
Sí, no et destrossa. Sí.
La trobareu a Apple TV, la pel·lícula es diu La vida, de Michael J. Fox, en la versió original Still a Michael J. Fox Movie. Va, el segon, que també parla de malaltia i d'un gran personatge del món de l'audiovisual, és HBO Max, la protagonista Selma Blair, la pel·lícula es diu Introducing Selma Blair. I always thought I was on a reality show, like I was in a... En aquest cas, Selma Blair tenia esclerosi múltiple.
Sí. Exacte.
No?
Aquest documental ja no és tan lluminós, eh?
No. Aquest és duríssim.
Et deixa una mica trencadet, eh?
Jo diria que no és gens lluminós.
Res. O sigui, comença amb un to que pretén ser això, i quan ella comença, o sigui, només comença el documental, ella comença a perdre el control. I continuen gravant. I veus un moment tan baix d'aquesta dona, només comença que dius, ostres.
La veus tocar fons. I ho veus en directe i sense cap mena de filtres.
Molt bèstia.
I també veus de forma exhaustiva com es sotmet a un tractament superagressiu de quimioteràpia i cèl·lules mare, i vas seguint les passes de tot aquest tractament i realment, ostres, et fiques allà dins És un documental, a diferència del de Michael J. Fox, que sí que aposta, diguem, pel costat més fosc, però jo crec que és necessari.
I aquí no explica és... la seva
no.
vida.
No, no, no.
Només explica el període aquest. De
no, aquí no hi ha...
Però és necessari veure-ho.
Hi ha punts de la seva
sí,
vida...
Sí, però són molt
que
concrets.
Que dius també, déu-n'hi-do, tot el tema de la relació amb la mare, que ho va introduint allà.
Que Selma Blair, que havia sigut una actriu hiperpopular per les seves comèdies, adolescents, etcètera, etcètera, clar, veure-la aquí en aquest paper, per mi és...
Bueno, sortit de Hellboy, també.
Era una secundària que tenia molta força a les pel·lis on sortia.
I que segurament podria haver arribat més lluny al cinema si no hagués estat per aquesta malaltia, no? I això crec que també es percep durant tot el documental. Però el més important és com el convenciment d'aquesta actriu, la lluita constant contra aquesta malaltia, que és una malaltia que sàpigues que és incurable, però com ella va lluitant, i hi ha moments en els quals realment està tocant fons de veritat, que la veus realment destrossada.
Jo crec que el sentiment més fort que surt quan veus el documental, i que això no es pot fingir, és la frustració que ella sent constantment per no poder tornar a ser ella. I
però
això...
hi ha moments que s'ho toma amb humor.
Un minut o dos.
Clar, és que veus com una persona que està passant tan malament intenta sortir cap amunt, però és que, clar, està en una situació tan greu i amb uns tractaments tan agressius que l'enfonsen constantment.
I a més, aquest documental crec que està filmat el 2021, si no com malament, o sigui que és possible que avui dia doncs, la seva situació sigui encara pitjor.
5 minuts i arribem amb el punt del migdia. Deixem les pel·lis, anem a sèries o no?
Sí.
Perquè
sí.
Encara quedava una, que és el cràter de Disney Plus.
El Brock no la va entendre.
No, sí, m'ha decebut.
És una pel·lícula infantil, no?
Sí, m'ha agradat fins al final, perquè crec que al final no l'expliquen bé, però potser sóc jo que em falten neurones ja i no entenc les coses.
És que la va veure tard.
Però crec que és un final massa precipitat. Però bé, no és una pel·li que...
Jo crec que
està bé.
Vas dormir, però...
No vaig dormir, que va. Em vaig pensar que m'havia dormit, però hi ha un salt al final que dius, ostres, podíeu haver explicat una miqueta més com feu aquest salt, no? Però bé, no passa res, és igual. Escolta.
Va, anem amb les sèries. Sí. Voleu començar amb l'estrena segurament més potent de la setmana, que és a Movistar Plus, i que és una sèrie que és en continuació ja, o sigui, és tercera temporada d'una sèrie de molt èxit a nivell espanyol, com és La Unidad, que en aquest cas és La Unidad Kabul.
Chiafsuda.
Kabul va caer, tarde o temprano, hay que asumirlo.
Que recordem que és aquesta sèrie, que sempre l'havíeu deixat molt bé, sobre aquesta unitat antiterrorista, i com havíeu explicat que era fantàstica, i aquesta tercera, Blai?
Jo crec que aquesta tercera és la més espectacular de les tres, o sigui, semblava que havien tocat sostre amb la segona, i dius...
Han obert la caixa forta, han tret els bitllets...
Aquí ho hem d'acabar, aquí, por todo lo alto. I és el que fan, o sigui, l'acaben en alt...
Algú ha tret l'American Express i ha dit...
Vinga, no ens estarem. Aquí l'acció passa a Afganistan, passa durant els dies de que Kabul cau, doncs, o el país ja cau en mans dels talibans, i com les ambaixades i tothom se'n va del país. I llavors hi ha dos membres de la unitat aquesta antiterrorista que estan allà. I els segresten, i llavors els han de rescatar d'alguna manera. I és aquesta tensió que es viu al llarg de 6 episodis, que a més passa la sèrie volant, perquè són 6 episodis que em sembla que duren 40 minuts com a molt. O sigui que és una d'aquestes sèries que la devores, la pots veure tranquil·lament en una tirada, que ja et dic, és, per mi és la més espectacular de les tres, amb escenes d'acció fantàstiques, tot llueix a nivell tècnic, i a més la deixen tancada, o sigui, és allò de, bueno, a partir d'aquí, si volen fer més temporades, segurament les continuarem veient, però jo, sincerament, si ho deixen aquí, serà allò, el colofó perfecte per una de les millors sèries que s'han fet mai aquí.
Jo, evidentment, no conec la realitat d'una guerra així, però la sèrie transmet sensació de realisme, o sigui, de que està ben documentada, de que intenta, no sé, transmetre fets que realment són creïbles, trobo que els actors estan molt bé, la factura de la sèrie és impecable. És una sèrie que jo he començat a veure ara amb la tercera temporada i m'han entrat ganes de veure les dues anteriors. Desconeixia que tenia aquesta factura. És una superproducció, diguem-ho clarament. Hi ha molta pasta i està ben invertida. O sigui que res més a dir.
Jo aquesta encara no l'he vist, però les altres dues sí que vaig veure i em van agradar molt. Són molt bones.
No, a mi em sembla una sèrie increïble. A més, sempre es diu...
Però esteu en aquest nivell, eh? Una de les millors sèries estrenades mai a Espanya.
Sí, segur.
Està molt bé.
Està ben produïda, és ambiciosa, que normalment això és una cosa que les sèries... perquè podríem parlar, per exemple, de Pollo sin Cabeza.
No, millor que no.
Pollo sin Cabeza.
Aparca-la. Per una altra ocasió.
No, perquè són... Sí, costat i l'altre, però aquesta sèrie és collonuda, està molt ben feta, disseny de producció exquisit. Sí, factura... que és el més elevat que es pot dir, factura americana, no?
Sí, sí,
quan
sí,
dius, hòsties, aquí hi ha una intenció
de posar això a lo gran, i està molt, molt ben feta, i em sembla més que té un gran guió.
Sí, sí,
la unitat. La
no voleu parlar de Pollos Sin Cabeza, de veritat? No,
un altre dia, Toni, un altre dia.
És igual.
Va, dues més, per anar acabant, dues que també són populars, una a Netflix, que és la segona part d'aquella...
Els Bridgerton.
Bueno, és un spin-off.
És un spin-off.
Ah, és un spin-off.
Un spin-off, sí. Sí, 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 sí.
Dels Bridgerton, que era aquella sèrie que va haver-hi una mena de hype esplèndid, sí. I que ara es diu La Reina Carlota, una història de los Bridgerton. There is reason they wanted me. Why me? Charlotte, but there are worse fates than marrying the king. Home, jo me'n recordo que quan es va estrenar, què fa ara, un parell d'anys ja...
Sí, un any o tres, sí. 2020, no?
Los Bridgerton, sí. Jo recordo que el Blai va venir aquí i va dir que se l'havia empassat.
Sí, sí, me la vaig empassar, però com un Pepe.
Però tremendo,
eh? La segona ja va ser una altra cosa.
A mi em va agradar molt, també, la segona. Sí.
Perquè era com, a veure, definim la sèrie d'època, però... Sí.
Bueno. És un culebrot...
Sí.
Sí.
És un col·laborat.
És un col·laborat modern amb persones d'època.
Ara.
És així, sí, així de fàcil. Així, sí, no hi ha més.
Sí.
I aquesta... és un plaer culpable.
I aquesta també està bé?
Segueix el mateix, la mateixa línia de plaer culpable.
Sí, és...